Notícies Vespre. Karen Madrid.
La Cambra de la Propietat no considera adequat el nou impost de la plusvàlua, aprovat després que el Tribunal Constitucional entombés l'anterior. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de la Cambra consideren que s'hauria de limitar a una única fórmula la diferència entre el preu de compra i el de venda. A més, l'adjunt a direcció de l'entitat, Miquel Àngel Vicente, lamenta que el canvi arribi tan tard després de múltiples sentències contràries.
Sí, és un impost que ha estat molt castigat per moltes sentències. El que passa és que són sentències de tribunals, d'audiències, i per tant molta gent que ha recorregut a l'impost al final ha aconseguit prosperar.
Des de la Cambra també consideren que el nou impost hauria de ser retroactiu i ser reclamable per vendes dels últims 4 anys.
Metges de Catalunya porta el taulí als tribunals per accedir les hores màximes de guàrdies del personal de l'UCI.
El sindicat ha presentat dues demandes acusant l'Hospital de Sabadell d'atemptar contra el dret a la salut de 14 sanitaris. Els afectats asseguren que la situació s'explica per la falta de personal endèmica del departament agreujada arran de la pandèmia. Pels metges és moment de revertir-la.
En esports, el centre d'esports llueix fortalesa defensiva després dels 3 punts sumats a Cornellà.
Els focus apunten cap als futbolistes de la darrera guarda arlequinada després de la sòlida actuació de diumenge. A més, el gol el va marcar un central, César Morgado, i van debutar Iago Indias, qui va jugar els 90 minuts, i també Teo Quintero.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant dia rere dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquest dimarts a la tarda hem tingut un augment de la nuvolositat que deixa ja un ambient rúfol a molts punts del territori. La nuvolositat és més trencada a punts del quadrant nord-oest i ja hi ha precipitacions que afecten sobretot el quadrant nord-est. També la temperatura ha estat força suau al centre del dia, valors que han arribat a voltar els 20 graus sota tot a punts del litoral i prelitoral més baixes a la resta de l'interior. Durant la jornada de dimecres encara augmentarà més la nuvolositat, també seran més extenses i més intenses les precipitacions i se centraran sobretot a punts del litoral i prelitoral, però el que és destacat aquesta tarda de dimarts i també durant el dimecres és el vent que bufarà amb força, cops que poden arribar a superar els 90 km per hora, sobretot a punts del litoral i prelitoral, del litoral central, i per altra banda també la situació marítima es veurà alterada per aquest vent de gregal que bufarà amb força i, per tant, podríem arribar a superar els 4 metres d'alçada durant la jornada de dimecres. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Cambra de la Propietat critica el nou impost de la plusvàlua aprovat pel Consell de Ministres després de la sentència del Tribunal Constitucional que l'havia anul·lat. A partir d'ara, els propietaris que no obtinguin un benefici amb la venda del seu immoble estaran exempts de pagar aquest impost. En cas contrari, s'estableixen dues fórmules que el contribuent podrà escollir. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. D'una banda, hi haurà una base imposable a partir de multiplicar el valor cadastral per uns coeficients en funció de l'evolució del mercat immobiliari. I de l'altra, es podrà calcular a partir de la diferència del preu de venda i adquisició. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca consideren que la nova situació és esperpèntica i que les dues opcions fa encara més complicat el tràmit pels contribuents. Ho ha dit l'advocat i l'adjunt a la direcció, Miquel Àngel Vicente, al Cafè de la Ràdio.
Simplement que el contribuent haurà de decidir si li convé més anar a la realitat, és a dir, a les escriptures, i contrastar el valor de compra amb el valor de venda, que és la realitat. El que passa és que aquesta és una, opció del contribuent, la qual li donarà una càrrega extra a tota persona que hagi de plantejar-se que ha de pagar aquest impost.
Des de la Cambra també lamenten que el TC hagi negat la possibilitat de recuperar els impostos pagats abans del 26 d'octubre. De fet, consideren que seria il·legal.
No es pot permetre que un dret del contribuent establert i reconegut per la llei tributària sigui alienat per una sentència del Tribunal Constitucional quan no estava en qüestió aquest article de la llei tributària. Aquí el que estem discutint és no evidentment que les plusvàlues de fa 15 anys es puguin recuperar, sinó que les que estiguin dintre del marge de 4 anys sí es poguessin recuperar.
Per això, diverses organitzacions estudiaran portar aquesta decisió a la justícia europea, ja que les resolucions del Tribunal Constitucional no es poden recórrer a la justícia espanyola.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La falta de personal sanitari de l'UCI del Taulí arriba als tribunals. El Sindicat Metges de Catalunya ha presentat dues denúncies contra l'Hospital de Sabadell per superar les hores màximes anuals de guàrdies realitzades pels facultatius de la Unitat de Cures Intensives. De fet, a falta de 2 mesos per tancar l'any, un gruix important de la plantilla ha doblat les hores màximes.
Des de Metges de Catalunya acusen el Taulí d'atemptar contra el dret a la salut dels 14 sanitaris de l'UCI. Un dels afectats, Edgar Cortés, lamenta que s'està perpetuant una situació que ve d'enrere i que s'ha accentuat durant la pandèmia.
Nosaltres des de principis de 2021 hem posat de manifest que aquesta situació s'estava perpetuant en el temps i que amb una pandèmia pel mig viscuda les nostres reserves, tant físiques com emocionals, estaven sota mínims, fins al punt que ens hem vist obligats a iniciar una estratègia més agressiva per tal de que la direcció mèdica ens escoltés o, com a mínim, s'allés a escoltar-nos. I la resposta, doncs, com ja us hauran esmentat els companys de Metges de Catalunya, no ha estat pas una intenció d'entesa o de cordialitat, sinó tot el contrari.
Cortés lamenta que els responsables del Taulí no es van voler asseure a parlar amb els metges de l'UCI fins que es van negar a omplir els calendaris de guàrdies. La resposta de l'hospital ha estat imposar uns torns laborals no consensuats.
El que han fet ha estat canviar les nostres condicions d'horari laboral normal, de manera que ens han establert novament de forma imposada uns torns de treball com qui treballa doncs, a qualsevol feina que té torns de treball de matí, tarda i nit. D'aquesta manera, tots els forats que nosaltres suposadament anàvem a deixar en blanc doncs s'han cobert d'una forma que ha estat imposada i que, evidentment, doncs, ens repercuteix negativament a tots.
Ara els metges temen que no hi haurà cap moviment fins que resolgui el procés judicial. Des del Taulí, precisament, han declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió, al·legant que ja es troba en mans de la justícia.
Una reducció del coeficient intel·lectual i un menor desenvolupament en la parla i en la motricitat. Aquests són alguns dels efectes que la contaminació i la falta d'espais verds pot tenir en els infants, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Tot plegat després de fer el seguiment durant 4 anys de prop de 5.500 infants de 7 ciutats europees, entre les quals hi ha més de 700 sabadellencs.
L'estudi integrat dins del projecte europeu Helix demostra que hi ha un impacte directe dels entorns contaminats i sense naturalesa en el desenvolupament dels infants. La coordinadora de l'estudi, Mònica Guixens, n'ha parlat al programa El Cafè de la Ràdio.
Té un impacte de que el nen pues, tindrà un retras mental molt agut. No, o sigui, no seria com un retras molt important de que és clínic i el nen no pot fer res, però clar, no té un desenvolupament òptim i això a la llarga es veu pues, quan són adolescents, quan a l'edat adulta, que ja sempre tenen aquest empitjorament, diguéssim, o sigui, no estan desenvolupant-se com ells, el seu potencial permetria, diguéssim.
Aquest impacte, però, es podria reduir implementant una sèrie de mesures en els entorns més afectats per la contaminació i amb més densitat de població.
S'ha de disminuir la contaminació que tenim de l'aire i això implica reduir tràfic i això implica canviar una mica la planificació urbana. Que tenim més espais verds, que la gent pugui caminar, fer servir més el transport públic, potenciar tot això, pues poder caminar als llocs, poder anar amb transport públic perquè es facin servir menys el transport privat.
El mateix projecte Helix ja va comprovar que hi ha una relació directa entre la contaminació i problemes de pressió arterial i obesitat en els infants.
Sabadell disposarà de 7 equipaments per l'atenció social distribuïts pel territori abans que no acabi el mandat. El govern municipal llogarà amb opció compra 2 locals més al carrer Brasil, al barri dels Marinals i al passeig Almogàvers per continuar ampliant la xarxa d'espais propis d'acció social. L'estratègia busca assolir un doble objectiu, oferir una atenció més personalitzada als usuaris i un lloc de feina més adequat per als professionals. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La implementació d'aquests equipaments s'ha accelerat fruit de la pandèmia quan els treballadors socials van haver d'abandonar els centres d'atenció primària, on tradicionalment atenien els seus usuaris. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
Amb aquests projectes el que ens ha de permetre és recuperar el 100% del que teníem abans de la pandèmia, que eren doncs, uns espais físics al territori perquè tots els treballadors tinguin el seu lloc de treball i puguin atendre els usuaris, però, doncs, com és evident, amb unes millores necessàries tant de cara als professionals com de cara a la ciutadania, ja que són espais doncs, adaptats, no? Diguéssim, a tot el que ha passat després de la pandèmia i, al final, el volum d'atencions i el volum de professionals que tenim.
Els dos equipaments nous que donaran servei a la zona oest i sud se sumen a un altre que s'està habilitant a la plaça de la Sardana i que entrarà en servei a principi de l'any que ve. En paral·lel, ja en funcionen 4 més en diferents centres cívics de la ciutat, tal com ha detallat Cortés.
El centre cívic de Torres Romeu, l'equip de territori corresponent, el centre cívic de Can Deu, els educadors i educadores socials, i el centre cívic de Can Llong, la unitat de risc de pèrdua d'habitatge, i mentrestant doncs, el centre cívic de Can Oriac actua com a referent de territori de la zona nord i, evidentment, doncs, altres espais que mantenim, com el centre cívic de Can Puigcener o els altres espais temporals en centres cívics de les altres zones.
El desplegament de la nova xarxa ha implicat una inversió superior al 1 milió d'euros per tal de poder adquirir els espais i també adequar-los. En el cas dels dos nous que s'habilitaran a Marinals i Passeig Almogàvers, el consistori invertirà 750.000 euros en la reforma i la seva posterior compra.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La planta pilot Melissa de la UAB completa la primera fase d'un experiment que demostra la capacitat de reciclar aigua i aplana el camí a viatges tripulats de llarga distància cap a altres planetes o fins i tot per establir bases en aquests.
El laboratori forma part del projecte del mateix nom de l'Agència Espacial Europea i vol ser una instal·lació única al vell continent per facilitar les missions espacials tripulades de llarg abast. L'astronauta Pedro Duque l'ha visitat avui a l'Escola d'Enginyeria i ha donat el vistiplau.
Hay toda una serie de necesidades de suministros que con un sistema como este pues se reducirían notablemente o incluso podríamos pensar en un sistema completamente reciclado. Pues eso sí que es verdad. Se ha aprendido mucho en la Estación Espacial Internacional de cómo se hace un sistema fiable, suficientemente pequeño y que recicla agua, recicla también el agua de la orina, por ejemplo, pero en este sistema recicla en un nivel muchísimo más alto.
No només cal reciclar aigua, també crear oxigen. La demostració de sistemes de suport vital de bucle tancat obren el camí a l'autonomia humana durant missions espacials que s'allarguin molt en el temps. Melissa és un sistema circular regeneratiu per la recuperació d'aliments, aigua i oxigen a partir de residus, diòxid de carboni i minerals. Aquest octubre s'ha completat satisfactòriament un experiment de 18 mesos de durada que implica el funcionament continu de 3 dels seus 6 compartiments. La prova ha consistit en la connexió de la unitat de nitrificació amb la preparació de la font de nitrogen al compartiment de microalgues, amb la producció de la biomassa precursora d'aliment, la fixació del diòxid de carboni i la producció d'oxigen i l'aïllador de rates que simula la respiració dels astronautes, que consumeixen oxigen i produeixen diòxid de carboni. Més de 50 organitzacions de 12 països han contribuït al projecte.
I no marxem de la UAB perquè en les últimes hores s'hi ha presentat l'associació Tecnio. L'entitat vol impulsar la transferència tecnològica de les universitats i centres d'investigació a les empreses.
La formen les 9 universitats catalanes, la Fundació Icerca i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Compta amb el suport de la Generalitat a través d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball. En són membres la 60ena de grups de recerca que tenen el segell Tecnio, que certifica la recerca diferencial, però també els mecanismes de transferència a la societat via contractes amb empreses, llicències de patents o fins i tot la creació de noves companyies. La presidenta de l'Associació Tecnio, Nora Ventosa, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio què cal millorar amb aquesta transferència.
Hi ha tota una sèrie de professionals que treballen en el desenvolupament o amb la transferència de tecnologia, que això és el que encara a Catalunya no tenim suficientment desgranat i no suficientment ben vertebrat. I aquest és un dels objectius també de l'associació, col·laborar amb altres agents, com pot ser evidentment les administracions, totes les universitats i centres de recerca, tots els centres tecnològics, col·laborar per veure com ho hem de fer, com ho hem de vertebrar millor per millorar aquesta transferència de tecnologia.
Dels 1.740 grups de recerca que hi ha a Catalunya, només una seixantena tenen aquest segell de reconeixement per la transferència de tecnologia i innovació, un nombre insuficient a criteri de l'associació.
Avui també és notícia.
Junts per Sabadell demana la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i la cessió de l'edifici de Correus de la Via Massaguer.
La formació presenta diverses demandes de la ciutat en el marc de les esmenes als pressupostos generals de l'Estat, on destaquen aquestes dues sol·licituds. Un altre edifici del qual es vol preservar el seu futur és la masia de Can Llong, inclosa en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, de la qual es demana la seva rehabilitació. Junts també reclama la construcció de l'estació Renfe Can Llong, connectar la carretera C58 amb la B124 i el traspàs de la gestió de l'aeroport de Sabadell.
Banc Sabadell ha aprovat una emissió de deute convertible en accions per un import de 750 milions d'euros.
La remuneració dels valors ha quedat fixada en un 5% anual i es calcula que els compradors podran amortitzar el producte financer en 5 anys. L'entitat financera local n'ha informat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Perquè els valors puguin convertir-se en accions, la ràtio de capital haurà de ser inferior al 5,125%. Actualment es troba per sobre del 12%. Fons del banc assenyalen que aquest moviment respon a les oportunitats que presenta el mercat i no al finançament d'una operació concreta.
En successos, ingressen a presó dos joves de 18 i 20 anys per dos robatoris violents a Sant Cugat del Vallès. Els Mossos els van detenir juntament amb dos menors d'edat el divendres passat.
Després de rebre una denúncia per un robatori violent al barri de Mirassol del municipi vallesà, una patrulla de la policia catalana va identificar els quatre arrestats. Duien a sobre dos patinets elèctrics, tots dos robats, el telèfon mòbil que acabaven de sostreure i una bosseta de marihuana. Els Mossos els imputen un delicte de robatori amb intimidació, ja que els quatre arrestats van amenaçar la víctima amb diversos ganivets que els agents van localitzar durant l'escorcoll als joves.
I detinguts infragant i dos homes que robaven en una empresa a Cerdanyola del Vallès.
Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Cerdanyola van rebre l'avís que dues persones havien accedit a l'interior d'una empresa forçant la persiana d'una finestra després d'haver escalat per la façana. Immediatament les autoritats es van desplaçar al lloc i van haver d'avisar els bombers per poder treure els dos detinguts de l'interior de l'edifici. Els fets van ocórrer el passat 6 de novembre i els dos detinguts són dos homes de 22 i 30 anys. Van passar a disposició judicial i el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Demà s'estrena per partida doble el documental Floyd Abella sobre la mongeta del ganxet. Elaborat pels sabadellencs Rafael Ullà i Josep Alavedra, la producció vol reivindicar aquest producte vallesà, la seva qualitat i la feina de la pagesia local.
La primera projecció de Floyd Abella serà en el marc de la Setmana de l'Antropologia, que se celebra aquests dies a la Universitat Autònoma. Concretament, s'exposarà una taula rodona sobre l'estudi de les activitats agroramaderes. De caràcter més popular, al vespre també es podrà veure la mostra de cinema de Castellà del Vallès Bram. L'historiador Josep Alavedra explica a Ràdio Sabadell la importància de la mongeta del ganxet.
Pensem que és un dels patrimonis culturals immaterials, és un patrimoni molt important del Vallès, no solament el Vallès, perquè també es cultiva, es conrea doncs, altres llocs, però que és un dels elements doncs, que és un patrimoni molt important d'aquí del Vallès, no?
En el documental es poden veure alguns dels productors d'aquesta mongeta tan especial com el Ramon Casamada.
El sentiment que tenim nosaltres els pagesos, els hem pogut transmetre amb ells i ells l'han plasmat en aquest reportatge que penso que és una feina de 3 anys. Tots els productes que hi ha al nostre territori estarien contents de poder tenir un reportatge com aquest.
Per identificar la mongeta del ganxet cal mirar que tingui forma de ronyó, que sigui plana, blanca, amb poca pell i conreada al Vallès o al Maresme.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell! Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell!
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Prop d'11 milions d'euros per condonar el deute de les famílies vulnerables amb les elèctriques entre el 2019 i el 2020.
Aquesta és la partida que ha aprovat avui el govern, que beneficiarà 35.000 llars catalanes. El primer pagament, de prop de 3 milions, es farà efectiu abans que acabi l'any, mentre que la resta es repartiran entre el 2022 i el 2023.
El govern català treballa en una alternativa a la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes, tombada pel Tribunal Constitucional.
El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, assegura que l'alternativa es presentarà abans que acabi l'any i insisteix que és una prioritat reactivar la mesura. Des d'Hisenda treballen en dues alternatives. Des que divendres passat el govern va rebre la sentència que deia que la rebaixa de l'IRPF era inconstitucional. Giró, no obstant, no ha volgut donar més detalls sobre les opcions que estan valorant.
La jutgessa deixa en llibertat el professor de judo de Vilafant detingut per abusos sexuals a menors.
No obstant, li imposa l'obligació de personar-se periòdicament als jutjats, l'allunyament dels denunciants, i se li ha prohibit expressament que mantingui cap tipus de contacte amb altres alumnes. Les famílies denunciants han detallat que de les tres denúncies, dues corresponen a abusos a menors i l'altra la va interposar la mare d'una noia que ja és major d'edat, però també n'hauria patit quan encara no tenia els 18 anys.
Esports.
El centre d'esports llueix fortalesa defensiva després de la sòlida actuació Cornellà. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El protagonisme reparteix tant en la part col·lectiva, amb unes estadístiques positives, com en clau individual.
Començant pel primer apartat, el Sabadell, exceptuant les derrotes contra Barçabé i Atlètic Balears, ha convençut el darrere. És el setè conjunt de la Lliga que menys encaixa, amb menys d'un gol per partit, i el sisè que menys xuts rep. A més, també és el tercer equip del grup que més pilotes recupera. Anant a l'1x1, Emilio Bernat, qui s'ha guanyat la titularitat en els dos últims partits, ha fet parades de mèrit, que han donat punts. També ha jugat d'inici contra Ucam i Cornellà César Morgado, qui a més va marcar el gol del triomf al nou municipal.
El año pasado tuve la mala fortuna de estar escaso de goles, normalmente sí que hago goles, y este año, pues mira, pues en 10 partidos llevo 2 goles, pues yo todo lo que pueda, la verdad que mira, por mí contento, y más si dan puntos al equipo.
Aleix Coc, el capità, continua a un nivell superior, liderant l'eix de la defensa. I menció especial per Iago Índies, que va debutant en partit oficial amb el centre d'esports i ho va fer amb bona nota i completant els 90 minuts.
Era mi primera lesió en tota mi carrera i una lástima, ¿no? ¿no? Porque venía con mucha ilusión de poder aportar desde el minuto uno. Pero bueno, hemos hecho una buena recuperación. Agradecer también a los servicios médicos y a Paul, el redactador, que han hecho un trabajo fantástico y han hecho que mi recuperación haya sido muy buena.
A més, també es va estrenar una estona Teo Quintero. Pel que fa a l'actualitat, avui l'equip d'Antoni Hidalgo ha gaudit de dia de descans abans de començar a preparar demà la visita del San Fernando a la nova Creu Alta de diumenge.
En bàsquet, aquesta nit es disputa el primer derbi sabadellenc de la temporada a la primera catalana femenina. Es veuen les cares a les naus, el Club Natació Sabadell i el Sant Nicolau, amb relatives urgències per a les anfitriones.
Perquè són 4 derrotes en els 4 partits que han disputat fins ara les nedadores. Millor el panorama, en canvi, de les Grana, amb 2 victòries, i l'última va ser per 40 punts davant el Reus abans de l'aturada per Tots Sants. Per tant, dinàmica contraposades, podríem dir, entre unes i altres, amb el club buscant arrencar i el Sant Nicolau intentant no despenjar-se del tren capdavanter de la Lliga. Així analitzen el partit en la prèvia els dos tècnics, David Gómez del Natació Sabadell i Gemma Lorente de les Col·legiales.
Quan el rival, en aquest cas el Sant Nico, sabem que és un equip que ja està més fet, que també ha tingut incorporacions, però està més rodat perquè la base ja la tenien, que juguen molt intenses, que els agrada córrer, que és un equip que va a tope. I així hem preparat nosaltres el partit per intentar contrarrestar totes aquestes virtuts que té el Sant Nico com a equip.
No ens posarà les coses fàcils. Un derbi sempre és un derbi, té un component especial i, a part, a nivell de classificació, hores d'ara tampoc estem tan lluny un de l'altre, amb la qual cosa jo crec que serà un partit doncs, que s'haurà de lluitar a tope i estar bé els 40 minuts.
A 2:15 de la nit sonarà el xiulet inicial. A la mateixa categoria, per cert, el Sabadell Bàsquet Vallès, però en un altre grup, sí que va jugar el seu partit diumenge al Pavelló Sud i va caure per 10 punts, 46-56, davant del Casanenc.
En la categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha aconseguit guanyar per primer cop aquesta temporada després de 6 jornades disputades a Copa Catalunya.
El triomf en el derbi nedador contra el Club Natació Terrassa es va quedar a les naus gràcies al contundent 83-59. En declaracions a Televisió Sabadell Vallès, el tècnic Jonathan Ramírez destacaba la buena feina del equipo.
Después del inicio de liga que hemos tenido tan complicado, es la primera semana que conseguimos tener todo el equipo al completo, entonces, bueno, hemos podido trabajar bien, hemos hecho una primera parte muy, muy buena, hemos trabajado lo que queríamos, sobre todo en la defensa y a partir de tener situaciones claras en ataque, bueno, me queda felicitar al equipo, que ya también se lo merecía.
I al grup 3, el bàsquet Pia va cedir per 63-78 contra el Santa Coloma. Toni Mesa, el tècnic Escolapi, espera poder comptar amb més efectius de cara al següent compromís.
De cara a aquest partit contra Sant Gervasi, portàvem 2-3 partits jugant amb molts pocs efectius del nostre sènior, i puc avançar que si tot va bé, podrem comptar amb la plantilla gairebé completa.
Diumenge a 7:45, aquest Sant Gervasi Pia. Una estona abans, a les 6, Sant Boi, Natació Sabadell.
El futbol sala Sabadell femení ha aconseguit la primera victòria de la temporada. En la visita al Zaragoza Futbol Sala, les arlequinades es van imposar per un contundent 0-6. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després de sumar 2 empats en les 2 últimes jornades, la victòria era qüestió de temps i per fi ha arribat. Les sabadellenques van aconseguir una plàcida victòria després de realitzar el millor partit de la temporada fins al moment. El tècnic Xavi Muñoz valora el fet de no haver rebut cap gol per primer cop.
Sobretot també el marcador, o sigui, encaixar 0 gols també ens ha donat molts ànims. I el 0-6 amb un desplaçament molt difícil, perquè pensa que vam jugar a les 11 del matí del diumenge. Per tant, vam estar viatjant de nit, va ser molt complicat aquest aspecte. Però les noies estaven preparades mentalment i un cop vam començar el partit, aquí ens vam oblidar de tota la mala nit que havíem passat.
L'equip ocupa ara la 12a posició de la classificació a la segona divisió nacional femenina. El pròxim objectiu serà guanyar el Castelldefels aquest dissabte a les 6 a Can Balsac.
I a la segona B masculina també ha estat un cap de setmana d'estrena per l'Amics del Pou Escorial Insercat, Sergi.
Sí, en el seu cas per sumar el primer punt després de 8 jornades. Treballat empat a 3 a casa contra el penúltim, el Picassent. El tècnic Francis Barragán espera que sigui el primer de molts en un gir de dinàmica necessari.
Tard o temprano lo íbamos a sacar y con la confianza de que vamos a sacar esto adelante. El punto nos da ese plus para decir que podemos y qué tal, porque al fin y al cabo es un punto que conseguimos con 6 jugadores de campo.
En canvi, el Club Natació Sabadell va tornar a oferir la pitjor cara en la derrota per 10-5 a la pista del Gasifred Ibiza. La desena de gols s'explica, com relata el capità Arnau Ametlla, per haver arriscat en porter jugador gairebé tota la segona meitat.
A la mitja part, després del 5-0, vam dir una mica de seguir lluitant, de, en tot cas, pues, intentar remuntar el marcador en el cas que es doni la situació, i faltant ja 16 minuts vam intentar el porter jugador, i quan treus el porter jugador amb tant temps per davant, pues, es pot donar un resultat com el que es va donar.
I tampoc li van anar bé les coses a l'Escola Pia, que es queda a mitja taula després de cedir per 3-5 a casa davant el Bellsport l'Hospitalet. Pedro Donoso és el tècnic Escolapi.
Veníamos con buena dinámica de ganar de 4-3 partidos y bueno, la dinámica era buena y sigue siendo buena, ¿no? Porque la actitud del equipo es buena y sí que era, pues bueno, para engancharte un poquito la parte de arriba. Pero bueno, esto prácticamente de la parte de arriba, quitando los 2 primeros, yo creo que todo el mundo pincha, ¿no?
A tercera nacional també jornada negativa, amb la derrota al Pavelló del Nord per 4-5 del grup Arraona davant la Unió Santa Coloma.
I acabem amb voleibol, perquè la victòria es continua resistint per als 2 sèniors del Club Natació Sabadell a Superlliga 2. El masculí va encaixar Xàtiva, la segona derrota consecutiva per la via ràpida.
Un 3-0 molt condicionat per haver deixat escapar el segon set quan els de David Martín, com explica el tècnic interí, tenien a les mans.
Situacions que pràcticament semblava que eren punt nostre i arribava un jugador seu i l'aixecava de qualsevol manera i la pilota tornava, i això ens posava nerviosos i no érem capaços de construir després una altra jugada igual de contundent. Però això, sobretot en el segon set vam tenir opcions de emportar-nos el set.
El masculí es queda amb 2 punts a la seva lliga i un en té el femení, que va plantar cara al segon classificat, al Sestau, però igualment va cedir per 3-1. Nerea Montori és jugadora de l'equip.
Al final són moltes coses noves en aquesta lliga i encara ens estem adaptant. És cert que venim d'una dinàmica els últims anys de guanyar-ho tot o gairebé tot, i clar, és molt complicat al final quan vas sumant derrotes, ostres, tenim ganes d'obrir la llauna ja. Però bé, tampoc ens ha tocat un principi fàcil en quant als viatges, perquè ens han tocat els 2 viatges més llargs.
Tot i que l'inici de Lliga no ha estat propici per cap dels 2 equips, aquest cap de setmana les naus, tant els homes com les dones, reben conjunts de la part baixa amb opcions, doncs, de sumar el primer triomf del club.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 9 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a partir de les 10 a la 94.6. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.